A Ràdio Maricel, a cel obert.
Anem a intentar resumir un ple municipal de... Què ha passat, Anna? Anem a intentar resumir un ple municipal... No, és que havia perdut el... Vaja. Anem a intentar resumir, per tercera vegada ho dic, un ple municipal de prop de 5 hores llargues. Vam sortir a un quart d'una i dins d'aquestes 5 hores, bàsicament alguns dels titulars d'aquells que ens poden servir per intentar enfilar una mica les qüestions principals del ple. Una, segurament la més important, govern i oposició acorden treballar i aprovar conjuntament les ordenances fiscals i el pressupost 2014 a partir d'una moció presentada per la CUP. El PSC intenta conciliar amb l'oposició una altra moció per a l'aprovació d'un pla de govern per Sitges, però Convergència i Unió i el Partit Popular i la CUP la varen definir com a poc concreta i amb motivacions electoralistes. És a dir, Convergència i Unió, la CUP i el PP la varen definir com a poc concreta i amb motivacions electoralistes. I després d'un debat en què es varen poder escoltar arguments ja escoltats, definitivament tampoc li varen aprovar al Partit Popular la moció en la qual es demanava la revocació de l'acord del ple del 29 de juliol, l'acord de ple pel qual es va decidir que la plaça d'Espanya i el carrer Espanya passessin a dir-se plaça del Pou Vedre i carrer de la Bassa Rodona. I es va acomiadar el regidor Francisco Castillo en un discurs prou sentit, molt riojano, ja l'escoltaran, amb algunes expressions, amb algunes frases d'aquelles que varen cridar l'atenció, demanant disculpes, demanant perdó per totes aquelles coses o totes aquelles qüestions que podien haver il·lusionat en algun moment alguns dels seus votants o alguns dels ciutadans, i després ell no va saber respondre com caldria, i amb molt bon tarannà li va estirar les orelles a l'alcalde dient, o li va retreure, no haver-lo ajudat prou en les circumstàncies més complicades, sense que això, diguem-ne, cavalqués sobre l'amistat. Diguem-ne que també va haver un moment en el discurs de Francisco Castillo per dir-li a l'alcalde això, i òbviament per agrair-li als seus companys de grup i a la resta de regidors del consistori la convivència i el tracte que han tingut amb ell. Això, mocions d'urgència, les preguntes del públic que vostès escoltaran, tot això ho ficarem ara dins la batedora, i ens ha de sortir un resum d'aproximadament 2 hores i mitja d'aquestes 5 hores llargues que va durar el ple municipal. Joan, bon dia, bona hora.
Bon dia, Vicenç. Doncs ahir el ple municipal que començava amb la reconfiguració del mateix ple, perquè doncs el pas del Partit Popular del govern a l'oposició ha motivat també un canvi de cadires en la posició dels regidors. Això ha fet que els 3 regidors del Partit Popular baixessin de la bancada de la part superior a la part inferior dreta, sempre mirant el públic, al costat d'Òscar Ortiz, del regidor de la CUP, i aquest moviment de cadires ha fet que tots els regidors de Convergència i Unió s'hagin desplaçat a la banda dreta de la bancada superior de cadires, i que els regidors socialistes que ocupaven els llocs que ara hi ha els regidors del Partit Popular doncs se situïn a la part superior esquerra també de la bancada. L'alcalde doncs que queda flanquejat pel primer i per la primera i pel segon tinent d'alcalde, és a dir, Miquel Forns té a la seva dreta Vinyet Lluís i a la seva esquerra Lluís Mercè. Són doncs els 3 portaveus de les 3 formacions que donen suport en aquest equip de govern. Reconfiguració, per tant...
Els que queden més separats entre ells són els 2 regidors de Nou Horitzó, que Lluís Mercè queda a un costat i Marc Martínez queda a l'altre costat.
Eh? Sí, perquè de fet Vinyet Lluís queda al costat d'Ignasi Garrigó, i com dèiem, doncs tots els regidors de Convergència i Unió, exceptuant l'alcalde, queden junts, i també tots els regidors del PSC ara sí que queden, tot i que en la bancada superior i en la bancada inferior, però com a mínim queden en contacte, no s'han de... perquè a vegades doncs s'havien d'aixecar de les cadires per passar-se papers i coses d'aquestes.
Ara poden,
Tenen un accés
de dalt a baix i de baix a dalt.
Això mateix. De fet, ahir, per exemple, vam veure algun moment com Carme Sant Miguel li feia algun comentari a Ricard Vicente, i doncs li podia fer directament, que altres vegades doncs, per fer aquests comentaris s'havien d'aixecar tots dos. Doncs bé, més enllà de l'anècdota, també, quan començava el ple es donava la benvinguda al nou secretari, em sembla que és el tercer secretari d'aquesta legislatura, com a mínim secretari oficial, perquè a més hem tingut suplents, el que és el senyor Fernando Aragonés. Sentiran també doncs, en algun moment les seves consideracions a partir de preguntes dels regidors. Però com comentaves, ahir va ser un ple bàsicament d'emocions. Els punts que portava l'equip de govern van passar la majoria d'ells sense debat o amb una part molt escassa de debat. De fet, només n'hem destacat un, perquè després de donar compte del registre de contractes i del registre de convenis del segon trimestre del 2013 es va entrar en el decret del 14 d'agost de modificació del nomenament de tinents d'alcalde, presidències d'àrees, vicepresidències, comissions informatives, regidors delegats, delegacions d'atribucions a favor de regidors i el règim de dedicació dels regidors, és a dir, tot el que ha comportat el canvi inicial del cartipàs. Diem inicial perquè de fet, aquest punt només responia a la delegació, a la retirada temporal d'atribucions del Partit Popular al Partit Popular abans que definitivament doncs se'ls retiressin també aquestes atribucions. Tot i això, en aquest mateix punt, el regidor el portaveu del PSC, Ricard Vicente, doncs ja va fer unes valoracions sobre el fet, sobre aquest nou cartipàs. Va dir que el nou govern està format pels mateixos que ens han portat a la situació on estem i que l'únic objectiu del pacte que en el seu dia també hi va participar el Partit Popular va ser fer fora el PSC. Ara ens trobem, va dir Ricard Vicente, davant d'una nova minoria que és feble i, si fem cas de les declaracions d'alguns dels seus membres, mal avinguda. Per tant, manca projecte, va dir el líder del PSC, i lideratge i full de ruta. No s'ha actualitzat el pla de mandat i no es pot mantenir igual. Caldrà parlar molt amb l'oposició, va acabar dient el portaveu dels socialistes. L'alcalde Miquel Forns, després de matisar que aquest punt bàsicament es tractava de l'aspecte inicial que després va acabar amb la crisi de govern, va agafar-se al final de la intervenció de Ricard Vicente dient que això, que es quedava amb aquesta apel·lació al diàleg que servirà per fer avançar Sitges. Escoltem, per tant, aquest primer dels petits debats que va incloure el ple d'ahir, com dèiem, entre Ricard Vicente i Miquel Forns.
Amb aquest decret, senyor alcalde, ha comunicat la composició del nou cartipàs, un nou govern format pels mateixos que ens han dut a la situació actual, de la qual, bé saben, no n'estem del tot satisfets. Un govern que en menys de 2 anys no ha sorprès massa de com ha acabat malament. Ja saben que ho dèiem. I això ha estat així perquè fou fruit d'un pacte que només tenia un objectiu inicial, si tots recordaran, que era que evitar que el PSC fos govern. El resultat final, però, ha estat la creació d'una nova minoria, un govern feble i amb manca de capacitat d'acció política. Una minoria que continua estant mal avinguda, si fem cas, de declaracions que alguns dels seus components han fet en els darrers mesos. El problema principal d'aquest govern, ara de Convergència, de CiU, de Sitges Grup Independent i de Nou Horitzó, és la manca de projecte, lideratge i full de ruta, com hem dit moltes vegades. La prova considerem que ho són les paraules de vostè mateix, senyor alcalde, dient que no té cap intenció d'actualitzar el pla d'acció municipal, ja que considera que és del tot vigent i correcte. Però no veu, senyor alcalde, que la situació actual del poble i els greus problemes que té per resoldre's potser, la pujada abusiva d'impostos que encara no s'ha concretat en quina baixada tindrà, la situació de les terrasses, actes d'incivisme i soroll, l'estat de la via pública, la manca de neteja, el stop manta, l'eliminació de serveis públics essencials com el RUSC o el servei de guàrdia nocturna de les farmàcies, el reforç que considerem que necessita l'àrea de benestar social ara més que mai. Esperem que entengui que aquest pla d'acció municipal no es pot mantenir com si res no hagués passat, perquè considerem i sabem i tenim present que ha passat i molt. Considerem que seria un greu error deixar-ho tal qual res no hagués passat. Des del PSC entenem que caldrà parlar molt amb l'oposició i arribar a acords i, per tant, també canviar les seves posicions actuals per tal de fer possible pactes puntuals per la governabilitat del municipi. Esperem sincerament que així sigui. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Vicente. Alguna intervenció més? Simplement una puntualització. El decret al que fa referència en aquest moment al ple és a un decret signat a l'agost que no era de modificació del cartipàs, sinó que era de suspensió de temporal d'atribucions a un grup municipal. De totes maneres, com bé ha dit vostè, doncs hi ha hagut una modificació de cartipàs que també se'n dona compte en aquest plenari, en els punts següents, i comparteixo plenament la part final de la seva intervenció, que és la part dedicada doncs, al diàleg que constantment aquest govern té la voluntat de mantenir amb tots els grups de l'oposició, doncs, no només per assegurar la governabilitat, sinó per entre tots fer avançar Sitges, que és el motiu principal pel qual ens trobem aquí. Per tant, comparteixo plenament la part final de la seva intervenció.
Ahir es va parlar força de les majories o no majories, perquè des del punt de vista de l'equip de govern es va parlar d'aquesta minoria ara, però també l'alcalde Forn va dir que tampoc l'oposició en alguns moments està aconseguint majoria per tirar endavant. I és que hi va ser una d'aquells vespres nits en què els castellans dirien allò de se tendieron puentes. Alguns varen funcionar, uns altres no tant. Ens havien quedat, però, amb aquesta primera qüestió, amb aquest primer debat que després va tornar a aparèixer arran de la moció del Partit dels Socialistes.
Correcte, que és el que sentirem després a continuació. De moment repassem aquests punts de l'ordre del dia. De fet, el següent sí que ja incorporava el nomenament dels membres de la Junta de Govern després de la remodelació definitiva del cartipàs, tinents d'alcalde, presidents d'àrees i regidors delegats, i també el següent, la modificació dels membres de les comissions informatives permanents. Es va aprovar també a continuació la modificació del protocol d'ajuts econòmics de l'Ajuntament de Sitges. Sembla ser que per normativa de l'Estat, no sé si és de l'Estat o de la Generalitat, però en qualsevol cas per normativa superior, els ajuts de serveis socials han d'anar destinats a les persones amb discapacitat i no a les seves famílies. I això, tot a l'Ajuntament es veu que estava estipulat que els ajuts eren per les famílies, i clar, es pot donar el cas que la família i el discapacitat no resideixin al mateix lloc, i això podia generar disfuncions. Per tant, doncs, el que s'ha fet és adaptar-se al que marca la norma general. També es va donar compte, ja en els apartats econòmics, de l'informe trimestral de l'intervenció sobre l'execució del pressupost i dels moviments i situació de la tresoreria. De fet, aquí Òscar Ortiz va demanar mesures de transparència i la publicació al web d'aquests informes. L'alcalde ho va acceptar i va dir que en breu es podrà portar a terme. També es va donar compte de l'informe trimestral de la intervenció sobre morositat. També es va aprovar de manera inicial uns expedients de modificacions de crèdit. Per exemple, hi ha un important sobre el pont de la Riera de Vallbona, el pont d'accés a Port Ginesta, perquè s'ha hagut d'actualitzar la reforma de l'IVA. I per tant, doncs, diguem que sa, clar, si ha pujat l'IVA, doncs el pressupost és superior. I a continuació es va aprovar uns expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits. Aquí m'aturo un segon. Va ser el primer dels punts on es va mostrar de manera clara la nova configuració de forces del ple de l'Ajuntament de Sitges, perquè en aquest punt, a diferència dels anteriors on hi havia hagut unanimitats o gairebé unanimitats o eren d'unes comptes, en aquest punt sí que l'oposició es va abstenir en bloc, i això va configurar que el resultat de la votació fos 10 vots a favor, els que corresponen als tres grups de l'equip de govern, Convergència i Unió, Nou Horitzó i Sitges Grup Independent, i 11 abstencions, els que corresponen als tres grups de l'oposició, el PSC, el Partit Popular i la CUP. Per tant, doncs, la nova configuració serà aquesta. Si els vots, si alguna ocasió els vots de l'oposició són en bloc que no, el punt no podria ser aprovat, perquè 10 a 11. Mentre hi hagi abstencions per part d'algun dels grups de l'oposició, el govern podrà continuar aprovant els punts. Fins i tot, si ara plantejo una figura hipotètica que en el ple d'ahir no es va esdevenir. Si el regidor de la CUP, que és l'únic que és un sol regidor, s'absté, i el PSC i el PP voten en contra, el resultat de la votació seria 10 a 10. Hauria d'haver una segona votació, i en aquesta segona votació es tindria en compte el vot de qualitat de l'alcalde. I per tant, doncs, el punt hipotèticament quedaria aprovat. Això estem fent política ficció, però en el fons és una...
A partir de circumstàncies que poden passar.
Que poden passar. Per tant, la nova configuració ara mateix serà aquesta. 10 de l'equip de govern i 11 de l'oposició. Després es va aprovar també el compte general de l'Ajuntament i dels seus ens instrumentals per de l'exercici 2012. Es va donar compte de l'informe definitiu de fiscalització plena posterior de l'Ajuntament del 2011. Es va donar compte de diversos decrets. Es va aprovar una errada material en la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sitges després de resoldre unes al·legacions de comissions obreres, la relació de llocs de treball. Es va aprovar l'agraïment públic i a tradicional a les persones i entitats que han col·laborat a la Festa Major de Sant Bartomeu i de Santa Tecla 2013. De fet, aquí Magí Almirall va fer un agraïment especial a Rafael Font com a president sortint després de 2 anys encapçalant la comissió de Festa Major. També va extendre l'agraïment a tots els participants, als protagonistes de la festa, pregoners, pandonistes, etc. I, òbviament, també els membres de la comissió que han acompanyat a Rafael Font al llarg d'aquests 2 anys. Es va aprovar la modificació dels plecs de clàusules administratives particulars de contractes de l'Ajuntament de Sitges, també la instrucció del desenvolupament d'una disposició addicional primera d'un reial decret, qüestions absolutament tècniques, no hi entrarem perquè tampoc van generar cap mena de debat. I després es va aprovar les inversions realitzades per l'empresa Sorea concessionària del clavegram per les necessitats sorgides des de la signatura del contracte fins a data d'avui, i es va preveure l'exercici del 2014 seguint el pla director de clavegram. De fet, tot això està subjecte doncs a condicionants de la mateixa concessió, i per tant doncs el que es va fer és, com va dir Lluís Marcel, regidor encarregat d'aquest tema, el que toca, és a dir que si Sorea ha de fer alguna actuació, doncs es va aprovar en aquest punt. També es va aprovar, per últim, dintre dels punts que portava l'equip de govern, l'adhesió de l'Ajuntament de Sitges al conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i la societat Ecoembalatges per participar al sistema integrat de gestió d'envasos i residus d'envasos de cartró i paper a l'àmbit territorial de Catalunya.
Amb tot això ens situem ja a les portes de la primera de les mocions de la nit, la que protagonitzava el Partit dels Socialistes, aquesta moció en què es demanava l'aprovació d'un pla de govern per Sitges. I aquesta moció que va presentar Ricard Vicente, diguem-ne que va ser poc recollida des del punt de vista de la CUP i del Partit Popular. Joan?
Un pla d'acció de govern per a Sitges és el que va presentar Ricard Vicente, on es demanava la rebaixa de l'IBI per al 2014, l'increment de personal als serveis socials, l'obertura del RUS, treballar per les guàrdies nocturnes a les farmàcies, incrementar els recursos de les associacions, rebaixar els impostos, fer que les taxes siguin progressives, rebaixar les partides no essencials, especialment en comunicació i protocol, i també tenir en compte, entre altres, doncs, reformes en tot el que comporta terrasses, festes a la via pública i una millora general de la participació de la ciutadania en l'acció de govern. Tot plegat, segons Ricard Vicente, per tenir un full de ruta clar. Òscar Ortiz, de la CUP, va dir que compartia l'anàlisi del PSC, però que no entenia el que veien més com directament un programa electoral. Va dir que mancava concreció i que tot plegat estava un xic fora de lloc. Veu Òscar Ortiz que el punt del PSC estava presentat molt de cara a la galeria, i va demanar en qualsevol cas que s'obri el debat a la resta de l'oposició. Jorge Carretero, estrenant-se també com a portaveu d'un dels grups de la oposició, va dir que el PP no compartia la part expositiva, entre altres coses doncs perquè la part expositiva criticava l'acció de govern durant aquests 2 anys, però a més deia que el PSC mostrava poca concreció i equilibri, i va emplaçar a tots els grups a treballar conjuntament un pressupost. Això sí, va mostrar la seva intenció d'estar oberts a parlar. Jordi Mas, de Convergència i Unió, va dir que moltes de les coses que apuntava Ricard Vicente s'estan fent i moltes altres tenen a veure amb el pressupost que s'ha d'aprovar i algunes altres doncs, corresponen a instàncies superiors, com per exemple l'horari de les farmàcies. De tota manera, va dir que el full de ruta del govern és dins del pla de mandat i aquest pla de mandat està intacte, va dir Jordi Mas. El govern sap perfectament on va, però també d'on ve, i va reclamar al PSC que s'haurien de sentir responsables del punt de partida. Ricard Vicente va respondre a tot plegat que estava una mica sorprès perquè quan semblava que tots estan d'acord en el fons, es tiren enrere a l'hora d'aprovar aquest punt, i va lamentar que la manca de concreció sigui un motiu d'abstenció o d'un vot contrari en aquesta moció. Va demanar al govern que no es torni a parlar de nou del passat i va dir que el PSC s'hi està treballant i que siguem conscients tots que el govern està en minoria. A partir d'aquí es va establir un llarg diàleg amb Òscar Ortiz, però que va acabar dient que encara que s'hi sumin s'haurà de treballar també el pressupost. I a partir d'aquesta consideració de Ricard Vicente, Miquel Forns va tancar el debat convidant a tots els grups a parlar conjuntament, a discutir el pressupost, que de fet serà el punt, entenem que estrella, del ple del proper mes de novembre. Així es va deixar veure que és possible que el pressupost es porti a aprovació ja el mes de novembre, el mes que ve. Escoltem, per tant, aquest llarg debat, aquest primer dels llargs debats dintre del torn ja de les mocions per l'aprovació d'un pla d'acció de govern per a Sitges amb la ponència inicial de Ricard Vicente.
Com apuntàvem en el punt 1.1.3 del plenari d'avui, el problema principal d'aquest govern, considerem des del PSC, ara de CiU, el Sitges Grup Independent i de Nou Horitzó, és la manca de projecte, de lideratge i de full de ruta. Portem mesos dient-ho. La poca claritat que tenim a l'hora de veure quin és el camí a seguir. La prova, també ho assenyalàvem abans, ho són les paraules del senyor alcalde dient que no té cap intenció d'actualitzar el pla d'acció municipal, ja que considera que és del tot vigent i correcte. Des del PSC sabem que això no és així, o així almenys ho valorem. En el dia a dia comprovem que cal rectificar decisions preses, cal afrontar realitats descontrolades, cal fer canvis de fons en la política municipal. Com apunta la moció, partim d'aquesta realitat, de la pujada abusiva d'impostos, de la situació descontrolada de terrasses, d'actes d'incivisme i mal estat de la via pública, de manca de neteja, de top manta, d'eliminació de serveis públics essencials i de manca de lluita pel seu manteniment, en el primer cas el RUSC, en segona el servei de nocturn de guàrdia de les farmàcies, una greu situació de la manca de recursos a l'àrea de benestar social, que demanda més recursos, manca de previsió i seguiment de festes i concentracions de caràcter lúdic privat, el pas de 3 i fins i tot 4 regidors en 2 anys per algunes de les principals àrees de responsabilitat del govern de l'Ajuntament de Sitges, com és governació, turisme i promoció econòmica, manteniment de despeses, que hem dit manta vegada, que no són essencials, com la comunicació i el protocol, i l'augment de sou d'alguns regidors i regidores en els darrers plens. És per això que considerem necessari i urgent aplicar un pla d'acció que parteix dels següents acords. En primer punt, reduir l'IBI del 2014 i que com a mínim arribi la disminució del coeficient de 1%. Un augment de recursos econòmics i materials a l'àrea de serveis socials i assignació de personal d'altres àrees de treball de l'Ajuntament que poden canviar de destí laboral per reforçar l'àrea de serveis socials. L'obertura dels serveis del RUSC i treballar per la recuperació del servei de guàrdia nocturn de les farmàcies i del servei de CAP. Augment dels recursos econòmics i materials de les associacions i entitats perquè aquestes puguin desenvolupar la seva activitat amb la màxima eficàcia possible. Respecte al pressupost, demanem la reducció dels impostos, que l'any que ve. L'implantació d'un model de taxes progressius que faci que aquells que més tenen paguin més pels serveis públics que fan servir. L'elaboració d'un pressupost equilibrat amb reducció de partides de despesa no essencial, com comunicació, protocol o contractació de serveis de publicitat i d'estudis externs, i l'impuls d'un pla de formació de personal de l'Ajuntament per poder incrementar els serveis que realment necessiten els ciutadans sense prescindir de cap treballador municipal disposat a reciclar-se en pro de l'interès públic. Així mateix, també en els acords hi ha l'impuls d'un conjunt de mesures urgents per a la millora de la via pública i l'augment de la despesa en manteniment per tal de recuperar els espais perduts com a conseqüència de l'estat d'abandonament, l'impuls del Pla d'Acció Econòmic i de Potenciació del Turisme, amb la participació dels empresaris i associacions del sector, per tal de reforçar i redefinir el model turístic i corregir els desequilibris existents, redreçament de les terrasses, festes i activitats al carrer per tal de solucionar els perjudicis que pateixen els veïns de la vila i impulsar mesures que evitin l'ocupació de la via pública sense control i respecte pertinents. Així mateix, demanem reforçar la presència de serveis públics als barris allunyats del centre, com és l'OAC en el cas de Garraf, per posar un exemple, o el tema de la seguretat a les botigues de Sitges, i en darrer punt, adaptar els reglaments vigents per implantar el procés participatiu com a mitjà per a l'aprovació de projectes d'inversió a la vila o tots aquells projectes que tenen un impacte molt rellevant a l'economia, al patrimoni o a la personalitat del nostre poble. En definitiva, aquesta moció llarga, densa, el que demana és un full de ruta clar. És un plantejament que des del PSC fem al govern municipal per tal de guia d'allò que considerem bàsic, completament necessari, per tal de començar a caminar en aquests dos anys que queden de legislatura i, evidentment, si partim d'aquests plantejaments, obtindrà el recolzament del grup municipal socialistes en aquells plantejaments que puguem pactar per tal de mantenir i procurar la governabilitat del municipi. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Des de la CUP podem dir que compartim en línies generals l'anàlisi de la situació que fa el PSC en la part expositiva de la seva moció. Tanmateix, no entenem ben bé què volen que discutim amb una moció que des de la CUP més aviat hi veiem doncs, les primeres passes cap al que seria el seu programa i treball electoral, o si més no, un moviment per part de vostès, els companys socialistes, ple d'intencions per esgotar la legislatura i amb una manca de gran concrecions en el moment en el que ens trobem. Des de la CUP estem a favor de moltes de les coses que ens diuen en aquesta moció. Hem lluitat i ho seguirem fent per moltes de les coses que es demanen com són impuls del servei social, reobertura dels serveis públics, sobretot el RUSC, impuls a l'associacionisme, però també, i aquí s'obliden vostès, del cooperativisme, millora de l'espai i la via pública, millorar la transparència i la participació, com en la moció que la CUP ja va presentar i que haurem de treballar entre tots. Però realment, i degut a la seva manca de concreció en els acords i en el fet que no expliquen amb quins canvis concrets es podria traduir la possible aprovació de la majoria dels acords, ens hi abstindrem. A què es refereix el PSC, per exemple, quan parla de millorar la transparència i la participació? Ens ha xocat des de la CUP. Tenim una moció aprovada en el mes de maig sobre transparència, que és aquí on hauríem de ficar-hi els esforços als partits i enriquir-la si cal. O l'impuls a l'associacionisme o la progressivitat fiscal, o a la reducció de les partides del pressupost no essencials que vostès també gastaven. A quines mesures concretes es refereixen? I els hi preguntem doncs la CUP. La CUP tenim memòria i recordem perfectament que la idea que van aplicar sobre molts d'aquests conceptes que ara posen damunt d'aquesta moció, quan governaven amb Iniciativa per Catalunya Verds, distava moltíssim a la que nosaltres portem defensant des de l'inici d'aquesta legislatura des de l'oposició. Voldríem dir que aquesta moció ens podria semblar correcta, però és molt inconcreta, un xic fora de lloc i destinada només a una maniobra, veiem, de cara a la galeria davant del trencament del govern que s'ha produït. Animem que si el PSC vol millorar cada un dels punts i anar acord per acord que proposen en la moció, es retiri, la podem tractar un per un i obrir un debat a la resta de les forces polítiques que estem en l'oposició i que podem tenir conceptes diferents i també vàlids i enriquidors i que no hem tingut cap figura per poder-nos adherir a aquesta moció. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions als grups. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forns. Bé, nosaltres aquesta moció l'hem estat debatent a la nostra junta i, evidentment, el que és la part expositiva doncs no compartim el que expressa aquesta moció. Però bé, anant al que és el tema dels acords, doncs, miri, aquí hi ha acords que podíem estar d'acord. El que passa és que tots aquests acords, doncs, com ha dit el company de CUP, doncs, són molt poc concrets. O sigui, és una moció que diu que és llarga i extensa, però és molt poc concreta i poc equilibrada, perquè aquí parlem, per una banda, de reducció d'impostos, que això té una conseqüència, que és una reducció d'ingressos, i per altra banda, doncs, hi ha punts doncs, que es parla de millorar i de fer coses que això doncs, comporta també una despesa. Bé, aquesta moció, a fi de comptes, doncs, és realment establirien un pressupost, no? És un pressupost que tenim d'aquí a ben poc i que nosaltres, encara que votarem en contra de la moció perquè hi ha una part expositiva que no estem a favor, hi ha també algun punt d'acord que tampoc estem d'acord, doncs sí que ens emplacem i de veritat amb totes les ganes de fer un pressupost i de treballar conjuntament un pressupost, doncs que sigui el que necessita Sitges en aquests moments. Això ja ho havia traslladat també a algun dels seus caps de PSC i aquest serà el nostre posicionament. Encara que votem en contra, estem oberts a parlar i amb la informació, doncs, compartir informació i pel bé de Sitges, doncs, intentar trobar aquest pressupost que sigui el més equilibrat i més coherent possible. Gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Més intervencions dels grups municipals? Senyor Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Comparteixo el que han expressat els companys tant del Grup Popular com de la CUP que m'han precedit, en el sentit de que realment aquesta moció, de la qual, òbviament, moltes de les coses estem d'acord perquè les estem fent, doncs contempla tot un seguit d'afirmacions, moltes de les quals tenen a veure amb el pressupost que diguéssim que veurem amb el proper ple, no? I en definitiva per això que realment els hi vam demanar prèviament amb aquesta ple que posposessin aquest punt, aquesta moció pel proper ple on realment esperem allà poder comentar amb partides concret tot el concret que vulguin cada una de les partides i dels aspectes que vostès mencionen aquí. També s'ha mencionat el fet de que realment està una mica desequilibrada la moció, en el sentit de que per una banda es contempla una baixada d'ingressos i per una altra banda un increment de la despesa, el qual no acaba de ser possible, no acaba de casar, no? Jo en aquest punt concret els hi refrescaria o els hi diria, demanaria que revisessin l'acord marc 2015 per la sostenibilitat municipal que vostès mateixos van impulsar en la darrera legislatura, on realment s'assentaven les bases de tot el contrari del que estan dient ara, no? Vull dir, fins i tot parlaven d'un programa d'ajust de les despeses corrents, un programa de la millora d'ingressos, que en definitiva és el que s'ha vingut intentant fins ara. A part d'això, també comentar, senyor Vicente, el govern municipal de Sitges té un full de ruta molt clar, dissenyat des del primer dia. El nostre full de ruta es diu Pla de Mandat, i el seu seguiment va ser recentment compartit amb la ciutadania just abans de l'estiu, amb un alt grau d'execució per part del Batlle ja durant la mitja legislatura. Queden 2 anys i, evidentment, el pla de mandat segueix intacte. Segueix sent el projecte que l'alcalde Forns està liderant durant aquesta legislatura. El pla d'acció de govern que vostès diuen ja existeix i es diu pla de mandat. El govern, senyor Vicente, sap perfectament on va, però fixi's que també sap perfectament d'on ve. I això no és baladí. Vostès, sobretot, haurien de ser conscients de que un full de ruta contempla un destí, però també contempla un punt de partida. I, com a mínim, s'haurien de sentir responsables del punt de partida. No el qualificaré, però realment han d'entendre que al ser responsables del punt de partida també, en certa manera, són responsables de la ruta que es pot seguir a partir d'aquest punt. El destí està clar. El pla de mandat és l'expressió responsable i realista del que es pot i es vol fer, i aquest govern el tirarà endavant durant la resta d'anys de legislatura. A part, realment podem estar d'acord amb el tarannà, amb el text, amb la música i fins i tot amb la lletra de moltes de les coses que vostès diuen en aquesta moció. Malgrat que, evidentment, com he dit, hauríem d'arribar al pressupost per tal d'intentar concretar-ho millor. Moltes de les coses ja estem treballant, moltes de les coses les estem fent, moltes de les coses les hem de fer fins i tot conjuntament. Que en el primer acord diu que cal reduir els impostos, i estem totalment d'acord, ja ho hem dit en moltes ocasions, reduirem, fins i tot amb exemples concrets, reduirem a la meitat la taxa de recollida de la brossa domèstica. De 140 euros passarà a 70 euros. Abaixarem el tipus de l'IBI, no tingui cap dubte. No sé si a l'1%, com vostès proposen, o a quina quantitat, ja que això, evidentment, dependrà directament de la despesa en serveis i en subvencions que fins i tot vostès proposen més endavant. Que cal, com diuen en l'acord segon, augmentar els recursos econòmics a l'àrea de serveis socials. Totalment d'acord. I així ho estem fent. L'èxit del carnet blau, per exemple, demostra la gran quantitat d'usuaris que el reclamen a qui se'ls està ajudant i que el fan servir. L'acord tercer demana a vegades reobertures de serveis públics que no són de la nostra competència. Saben perfectament que ni les farmàcies ni el CAP no depenen d'una decisió municipal. El quart punt, reclamen més subvencions per a entitats i associacions que també estan, òbviament, en els nostres objectius, ja que contribueixen totes elles a la vida social, cultural i esportiva del municipi. Ara bé, aniria bé, com hem dit al començament, no?, que comencem especificant quines entitats, quan pensen que cal augmentar, etcètera, etcètera. El cinquè punt, sobre el pressupost municipal que vindrà, si Déu vol, al proper ple, demanen vostès la reducció d'impostos. Ja hem dit que ho farem. Un model de taxes progressiu, que recordo que hauria de sortir, o hauria de sortir dels treballs d'una comissió sobre fiscalitat progressiva que va iniciar, va engegar el grup de la CUP, en referència a la qual els recordo ara, per citar-ho, que tenim sobre la taula l'exemple de la tributació social que han aprovat fa poc a Vilanova, que ens vam comprometre a estudiar-la i a emetre les nostres opinions sobre el que fan. No oblidin una altra cosa també, i és important remarcar-ho també inclús per l'opinió pública. A Sitges estem aplicant una progressivitat en comptes de l'ingrés en la despesa, és a dir, no és que paguen més els que més tenen, sinó que paguen menys els que menys tenen. I per tant, en certa manera, l'impacte, l'efecte és el mateix, malgrat que es pugui dir d'una altra manera. En qualsevol cas, sempre hem dit, senyor Vicente, que estem oberts a estudiar qualsevol proposta concreta que es faci en aquest tema. També demanen en el cinquè punt, un clàssic, la reducció de la despesa en comunicació, protocol i publicitat. És curiós que sigui aquesta l'única despesa que volen reduir de tot el pressupost, però bueno, és una mica la seva fixació. Com hem dit en ocasions anteriors, senyor Vicente, aquesta despesa és essencialment de personal i això contradiu directament el següent punt que vostès proposen de no prescindir de cap treball del municipal. És a dir, els diners, la majoria dels diners que es dediquen a comunicació són de personal. No poden dir en el següent punt no es pot prescindir de cap treballador municipal si estan dient tot el contrari en el punt anterior. El punt de la formació personal, evidentment, interessant i que caldria mirar-ho bé. El sisè punt sobre la millora de la via pública, també hi estem treballant i a poc la neteja i l'estat de la via pública està millorant d'una manera significativa. El pla d'dinamització econòmica turística, saben perfectament que és un tema que es tracta a l'Agència de Turisme. El vuitè punt sobre les accions per la convivència també hi estem a sobre, malgrat saben perfectament que col·lisiona en certa manera amb l'apartat justament anterior. No? El novè punt sobre Garraf i les botigues, també evidentment cal, en la mesura de les possibilitats, reforçar aquests serveis que vostès proposen. Finalment, en el desè punt, reclamen processos participatius. Potser a vostès no han aplicat masses en el passat, però realment en un moment o en un ple en què realment tocarem el tema del fruit d'un procés participatiu, doncs fa una mica de sobtar això. En definitiva, ja veu que estem molt d'acord en molts dels temes que vostès han proposat, que caldrà que ens aproximem des de la quantificació de cada aspecte en els propers pressupostos municipals. Ara bé, com hem dit, cal elaborar un pressupost equilibrat, vostès mateixos ho diu, que vol dir que els ingressos s'equilibrin les despeses, no gastem més enllà de lo que puguem ingressar. Ara bé, això que estem dient, tot això, com també s'ha comentat, sembla més un pla, un programa electoral, realment no ens sembla a nosaltres que es pugui aprovar aquesta moció, ja que realment ja existeix un pla d'acció de govern, és el pla de mandat que segueix intacte i, per tant, no podem, diguéssim, aprovar aquesta moció amb aquest títol que realment dona a entendre que no hi ha pla de govern. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Una sensació estranya tinc. Tinc la sensació de que majoritàriament hi esteu d'acord, però ningú recolzarà la proposta. Comencem pel principi. En cap moment, i ho sap bé, senyor Mas, que el PSC s'ha tret la responsabilitat de sobre, i si no podem anar a recordar les actes del principi dels plens de legislatura i veure el que deia de la responsabilitat del partit sortint i una vegada i una altra. Per tant, no em digui que no hem estat responsables. I li diu una persona que en aquell moment no hi era. Però de la mateixa manera també els hi demano que la cantarella del passat, de l'herència, doncs fins a cert punt, perquè després de 2 anys i escaig, doncs també hi ha hagut molta marge per treballar. I no estem suficientment contents. Per tant, aquesta sensació de que me n'alegro que tingui el fet de que hagi marcat com l'agenda, que molts diuen bueno, que ha d'anar a pressupostos, s'ha de parlar, s'ha de treballar, per tant, fantàstic, és el que preteníem, però lamento que no s'aprovi. Si bé estarà, si d'alguna cosa serveix, al marge de que no s'aprovi o no. I lamento profundament que la manca de concreció d'alguns aspectes siguin el motiu pel qual estirem darrere aquesta moció. I, per tant, amb el company de la CUP no comparteixo el plantejament que hem fet, però bé, la concreció sempre es pot treballar i no crec que hagi de ser motiu per tirar enrere una moció. Però bé, per tant no la retirarem, perquè considerem que és plenament vigent el que estem dient. No estem d'acord com s'estan fent les coses, vostès diuen que hi ha un pla i un full de ruta marcat, però nosaltres continuem veient anant d'una banda a l'altra i per tant creiem que no està prou ben especificat. Em diu que hi ha coses que no són de competència municipal, la farmàcia, el CAP, bé, però s'hi pot treballar molt. Una cosa que no sigui directament competència municipal no vol dir que hi hagi un camí per recórrer, i de l'altra, que hi ha coses que diuen bueno, és que si el capítol 1 és el que té pes i és la despesa que comporta, hi ha coses que cap del capítol 2 que segurament podrien anar al capítol 1, depèn de com ho veiem. Per tant, continuem pensant el mateix que dèiem quan vam arribar amb aquesta moció, no és una intenció de fer un programa electoral, Déu ens guardi, del que queda encara, però sí que era una manera de fer un plantejament des del PSC, perquè veieu que hi estem treballant i perquè som plenament conscients, i esperem que vosaltres també sigueu plenament conscients que el govern està en minoria i que, per tant, a partir d'ara la cosa s'ha complicat pel govern molt. I no és el mateix tenir una majoria que haver de pactar totes aquelles decisions que s'hagin de prendre i havia de partir d'algun punt. Si això serveix de que ja tenim alguna cosa de base i ha servit per alguns criteris a començar a treballar, bé estarà, però lamentem que no pugui tirar endavant i que siguin conscients doncs, que el govern, en estar en minoria, doncs, situacions com aquesta s'hauran de treballar molt per tal d'arribar als mínims acords, pel que dèiem des del principi, i ho dic des d'un plantejament constructiu i positiu, com ja em teniu acostumat o ja us tinc acostumats, de fer un plantejament cap a la governabilitat del municipi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Voldríem, doncs, deixar més clara la nostra argumentació, donat que, com hem dit, veiem que podria ser correcta aquesta moció, però no estem d'acord amb la manera en com ens l'han presentat vostès des del PSC. Al consistori hi ha un grup de partits que som qui formem aquest ple. Uns tenim molta representativitat, d'altres en tenim menys, i encara que en tinguem menys de representativitat, també som part d'aquest ple i també creiem que alguna cosa doncs, tindrem a dir. I justament amb aquesta moció el PSC, segons el seu criteri, ens diu a tots el que hauríem de prioritzar o fer les coses en el que queda de legislatura. Volem deixar la CUP una mica més clar el per què no estem d'acord i per què ens abstindrem en aquesta moció, perquè fins i tot al final semblarà que estarem fent-li la rosca en aquest govern. Com a primer argument, partim d'inici i tornem a treure altra vegada un vell exemple dels tipus de poders entre el circular i el lineal. Aquesta moció és pels qui són partits majoritaris i convencionals, és a dir, vostès el PSC, Convergència i Unió o el Partit Popular, el joguet de batalla. Perquè el poder circular és el món en competició on es mouen els partits convencionals per augmentar el seu grau d'incidència i, per tant, finalment, els seus poders. Per la CUP aquesta moció és un instrument finalment doncs, estèril. I veiem en aquesta moció una càrrega més del ara jo, ara tu, que no fan veure que només ens han fet fer veure en tota la legislatura vostès i els qui fins ara eren doncs, també la nova majoria. Com a segon argument, fa uns dies en un comunicat expressat per vostès als mitjans de comunicació deien que la legislatura estava esgotada. Discrepem d'això la CUP, perquè ara, més que mai, entenem que tenim una perspectiva de futur de diàleg, un debat polític molt més ric que podrem portar endavant les diferents forces i una lluita d'idees reals. Ara és quan podrem fer doncs, política de la proximitat des del municipalisme i en benefici també dels ciutadans, que és el que ens hagués agradat veure a la CUP i perquè ara ens veiem amb la possibilitat de salvar un mur que abans teníem amb la nova majoria. En la part expositiva ens diuen vostès que l'actual situació de minoria del govern municipal fa molt difícil la presa d'acords i dificulta que es puguin aprovar els pressupostos, les ordenances fiscals, els projectes urbanístics o els plans d'acció municipal. Repetim, tot això és cert si ens instal·léssim en l'òptica del poder circular. Però la CUP defugim d'aquesta òptica i, com diem, ara és el moment de la política municipal i el paper de l'oposició davant d'una minoria del govern. El PSC amb la moció veiem que es tanca doncs, a una única i pròpia possibilitat, la seva, la dels acords en aquesta moció. I a més condicionen una proposta que la CUP també doncs, presentem en forma d'una altra moció i que trepitja, i que és les ordenances fiscals i els pressupostos per un debat molt més ampli i fins i tot doncs, possibilitant la possibilitat d'una participació ciutadana amb més comoditat i ampliant l'exposició pública a falta d'un pressupost participatiu, com cal, que és el que realment ens agradaria tenir en aquest municipi. Si anéssim acord, per mirar d'aprofundir una mica més les nostres explicacions, perquè m'agradaria que no quedés doncs, un regust amarg entre companys socialistes, podríem estar d'acord amb tots o gairebé tots els acords d'aquesta moció, però no són més que acords generals i quan ens preguntem amb com es concretarien, ens anem en recordat dels anys en què PSC i Iniciativa governaven i algunes de les polítiques no es feien des de l'esquerra. Per tant, en el primer dels acords, reducció dels impostos, estem d'acord en que es redueixi l'IBI. De fet, la CUP no tenim que dir-ho, que ja ho hem anat traslladant durant la legislatura. Però ens condiciona el debat que puguem tenir des d'ara i fins al mes de novembre en unes ordenances fiscals que veiem que condicionarà, doncs, per tant, un document de pressupost. En el segon dels acords, impuls dels serveis socials, també en podem estar d'acord, però ens tornem a trobar amb el mateix. Què volen augmentar vostès com a PSC de recursos? Quin concepte social tenen dels recursos? Potser per la CUP ens semblarà bé, però potser els trobarem fins i tot insuficients, la seva reassignació de recursos, perquè el PSC dins del seu camp no sabem què té i potser per nosaltres la seva proposta és de mínims comparat amb la que tenim nosaltres. Pel que fa al tercer acord, reobertura de serveis públics, també estem d'acord, és que està molt ben redactat, però quants euros a la partida pressupostària vostès destinarien en el pressupost? Un debat que haurem d'engegar ara en aquests octubre, novembre i desembre. Esperem que no s'endarrereixi més. Potser la CUP també aquí ens semblarien poques les seves possibilitats, o potser no. En el quart, impuls a les entitats i a les associacions. També ho hem estat parlant moltes vegades en la legislatura a la CUP, és que no cal que ho anem recordant el que fem al nostre grup. Però hi trobem a faltar, per exemple, el cooperativisme. No el citen aquí. I aquí a Sitges no només hi ha entitats i associacions, que són molt importants i són l'ampli teixit, però també hi ha cooperativisme i cada vegada té més brots aquest cooperativisme. I no veiem concretar l'estratègia o la política que el PSC presentaria si haguessin de vostès doncs, també redactar un pla d'acció de govern, que aquí veiem que en els acords no s'annexa tampoc com a proposta. En quant al cinquè, aquí és on te podem trobar potser una posició més consensuada, però veiem que ens condicionen ja vostès al seu únic concepte del que hauria de ser el pressupost, i això doncs a la CUP no hi podem votar-hi a favor, perquè a la CUP volem dir alguna cosa en referent al pressupost i no tenim per què ja veure'ns condicionats d'inici amb una aprovació del cinquè acord. Pel que fa a la reducció dels impostos en el pressupost, és que això seria ideal, és que això ho perseguim, esperem tots els grups, com ja he pogut anar sentint una mica per part de tots els portaveus, però vostès aquesta reducció la farien lineal, progressiva, parlen de progressivitat, però lineal, per exemple, en altres no ens agradaria, a la CUP, que és el que habitualment es ve fent en aquest Ajuntament. O en el punt 2 d'aquest cinquè acord, implantació d'un model de taxes progressives, però quin model? Nosaltres el que volem reivindicar, i aquí aprofitem per llançar aquesta veu cap al govern, és que, per favor, es reactivi una altra vegada la comissió per un treball de la fiscalitat progressiva que hem vist que ha quedat aturada. I això sí que és una qüestió que no ens agrada i que hi podem trobar-hi una capiguda a tots els grups municipals. O per posar un últim exemple i no avorrir més, en el setè acord, per exemple, és un pla de dinamització econòmico-turística. És que també, perquè el turisme és el principal teixit productiu i econòmic que tenim en aquesta vila, per desgràcia. Però és que no només volem el turisme, és que la CUP no només vol treballar pel turisme, vol conservar el turisme, redefinir el seu model, però no, per exemple, de la maneta de l'establishment i del marc establert en l'agència de turisme, com vostès citen aquí, perquè volem trencar una mica les barreres. Ja saben que nosaltres ens incomodem i ens sentim tancats amb segons quines barreres que els partits convencionals, doncs, de manera acordada entre vostès, han anat posant durant anys i anys de pseudodemocràcia. I volem, per tant, redefinir el model turístic de la vila, però també volem que Sitges tingui altres teixits productius, industrials i sense xamanella, perquè la gent no se'ns espanti, com poden ser de producció, de logística, de coneixement, de tecnologia. Hi ha moltes coses que parlar, per tant, es pot diversificar molt en aquest acord. Ara bé, no tot és negatiu. No vull que els hi quedi al PSC, als nostres companys socialistes, aquesta sensació. Estaríem també d'acord, potser, en el sisè, millora de l'espai i la via pública. Això ho considerem urgent i del tot necessari. I a part, arriba amb retard ja, potser. Tindríem que haver fet coses ahir. O en el vuitè, que vostès també patien i feien el que podien, ho han de reconèixer, que sobre el tema de les terrasses i l'acció de convivència. O en el novè, que per nosaltres hauria de ser actuacions d'àmbit general, no només adreçades en el conjunt d'aquelles zones que ara possiblement tenen el tema més calent, que en som per això conscients i que cal actuar, però ho veiem interessat, electoralista, permeti'm, i em perdó la paraula, però només citar dos nuclis de tot el terme municipal, no ho veiem equitatiu tampoc. O en l'últim, amb la participació, en aquí absolutament i rotundament a favor la CUP, només podria ser d'una altra manera i esperem que aquest gust se'l treguin de la boca, però per favor, demanar participació pel que vostès tampoc van fer quan manaven, doncs tampoc ara no ho hem trobat d'una concreció necessària. Volem simplement transmetre, encara que la nostra actitud moltes vegades és crítica, volem transmetre que hi ha una mà oberta a tots els grups que estem en aquest ple, no tan sols els del govern, aprofitant que hi ha la situació de trencament, a tots. Per tant, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció i, com veu, hi fem fins i tot aportacions a la nostra abstenció i arguments prou vàlids. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Més intervencions dels grups. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Amb la llosa que deuen considerar des de la CUP de ser un partit convencional, que no acabo d'entendre perquè aquí ens coneixem tots i crec que sabem mantenir les diferències amagades als partits convencionals i els trencadors o els immobilistes i els alternatius. No som molt partidari d'això perquè acabem sent persones i acabem sent aquestes 21 persones més les persones que tenim darrere en els partits, no? Però no acabo, ja sap que no acabo d'entendre aquesta mesura. Però bé, tenint aquesta llosa, suposada llosa, pel plantejament que m'ha fet, tot allò que he dit abans ho ha dit i encara més. Vull dir, tinc la sensació de que hem creat agenda, de que obrim portes per parlar de tots aquests temes i vostès ho han pres com si tanquessin portes perquè aquests temes haguessin d'estar aquí dintre tancats i només així. Cap moment ha dit la moció que tot això que ha dit de reincorporar no hi càpiga. Això és un, si s'aprovés aquesta moció, que és evident que no s'aprovarà, s'obrien una sèrie de portes per treballar tots aquests punts, si no m'equivoco. Per tant, no estem tancant res, l'estem obrint, si de cas. Aquesta última referència que he fet també a botigues i Garraf, de les altres, doncs, entraríem dintre de que tot sobren, per no allargar-me més, obrir possibilitats de cada tema, del pressupost, de la via pública, de tantes i tantes altres coses. Amb el tema de botigues i Garraf, que em diu l'electoralista, doncs no li permetré, perquè sí que ho hem fet completament conscients de que ja ho sé que hi ha molts barris a la vila i que tots tenen les seves circumstàncies, segur que els seus problemes, segur els seus inconvenients i segur també aquelles coses positives. Però botigues i Garraf mereixen, per la seva situació geogràfica, per tot allò que hi ha darrere, mereixen un capítol a part. Per tant, no és electoralista, és que és un fet. És completament, li dic un que sap una mica del que parla amb el tema de les botigues. I em fa certa gràcia, i amb això acabo, que vostè em recrimina o en recrimina els partits convencionals que si hem establert una guerra entre tu i jo, entre jo i tu, entre abans i després i el que havia abans i el que toca ara. Però vostè ha fet referència en les dues intervencions al que feia el PSC amb Iniciativa fa anys enrere, com si vingués a retreure també aquell passat, quan no ho havia fet mai i m'ha sorprès. Per tant, el que ja he dit abans, ens mantenim en aquesta idea de que i estic completament convençut, i més escoltant a tots els grups, que seria una bona manera de fer un plantejament de treball i que encara que el d'avui el tirin enrere i només ens quedem sols, és evident que d'alguna manera o altra s'haurà de treballar tots aquests punts. I per tant era una obertura que tiràvem endavant. Que no serà d'aquesta manera, serà d'alguna altra, perquè amb una minoria de govern segur que tot això s'haurà de treballar cara al pressupost i cara a l'any i 8 mesos que queden encara per la propera legislatura. Lamento una vegada més haver sigut capaç de que ho entengueu i d'estar parcialment, si no d'acord, però de lamentar que no s'hi sumin. Gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Alguna intervenció més? No? Simplement, si em permeten, i ho faig des del més profund respecte a tots els grups municipals i a les seves opinions, però, com ha dit el senyor Mas, en representació dels grups del govern, dels tres grups del govern, i agafant les paraules que jo he interpretat i les he entès d'aquesta manera dels representants, dels regidors de la CUP i del Partit Popular, entenc que la petició que es fa al grup socialista és emplaçar-nos a parlar del pressupost. Perquè si la intenció, com ha dit vostè, amb aquesta moció era evidenciar, posar de manifest que el govern està en minoria, també sembla ser, i encara estem pendents de la votació, és que el govern està en minoria però que vostès tampoc disposen de la majoria per poder tirar endavant aquesta moció. Per tant, jo convido a tots els grups municipals i que tenim una oportunitat molt gran donada a la minoria del govern, òbviament, i que ningú en aquest moment disposa de cap majoria, és que aquesta tardor, si tot va a l'octubre, com més endavant tractarem en un punt de l'ordre del dia, una de les mocions, emplaçar-nos a tots plegats a debatre, a discutir el pressupost i que aquest pressupost s'aprovi per una majoria el més àmplia possible. Jo crec que és la conclusió, si em permeten, amb molt profund respecte per tots els grups i pel grup que ha presentat la moció, però que en podríem treure aquest vespre, no? De que ens emplacem tots plegats a parlar de tot el que faci falta per tenir un bon pressupost pel 2014.
A Ràdio Maricel, a cel obert. Bé, doncs aquí es van estendre uns ponts, però els ponts no van arribar a l'altre costat. Aquesta moció del PSC que va intentar conciliar amb l'oposició l'aprovació d'aquest pla de govern per Sitges, però tant la CUP com el Partit Popular li varen retreure poca concreció i també li varen retreure un cert esperit electoralista en aquesta moció. Per tant, la moció no va prosperar, Joan.
Efectivament, la moció del PSC només va tenir els vots favorables del mateix PSC. De fet, la CUP es va abstenir, la resta de grups, l'equip de govern i el Partit Popular hi varen votar en contra. A continuació va venir la moció enunciada ja de fa dies que presentava el grup municipal del Partit Popular per revocar l'acord del ple de data de 29 de juliol pel que s'aprovava el canvi de noms del carrer d'Espanya i de la plaça d'Espanya. Va explicar Jorge Carretero que, de fet, aquest canvi de noms ha acabat motivant la sortida de la seva formació del govern municipal. Entén Jorge Carretero que s'han obviat l'opinió dels veïns del carrer i de la plaça d'Espanya, que el resultat del procés participatiu va ser molt equilibrat i que, a més, els grups del govern, o bona part dels grups del govern, eren contraris al canvi. Fins i tot va recordar que a l'hora de votar no hi eren presents tots els regidors. Per això entenia el Partit Popular que calia tornar tots aquests condicionants a portar aquest tema a votació, considerant-lo com l'última oportunitat pels veïns per les molèsties que s'ocasionarien en aquests veïns si es tirava endavant l'acord de ple. Òscar Ortiz, de la CUP, no va voler entrar gaire més en el tema. Entén que és un tema tancat i que ha passat prou controls democràtics. Fins i tot va preguntar, no va haver-hi resposta, però va preguntar a l'equip de govern quan es faria el canvi de noms i també es va mostrar partidari de buscar solucions si hi havia problemes concrets en els veïns afectats. Per últim, va dir que aquesta moció partirà enrere un acord de ple anterior. És un rebrot de les arrels antidemocràtiques, va dir, del Partit Popular. Jordi Mas, en nom dels grups del govern, va dir que el govern ha donat per tancat aquest tema i que, a més, tal i com el mateix Jorge Carretero deia en el seu argumentari, és un tema amb mínima repercussió a la població i, per tant, que no cal obrir-lo de nou. Per últim, Núria García, del grup municipal socialista, va demanar al Jorge Carretero que directament que retiressin aquest punt i que entenia el seu grup que era directament una pataleta contra el govern després d'haver marxat d'aquest govern a causa d'aquesta aprovació. Jorge Carretero va respondre a tots els grups que s'obliden dels veïns i que per ser democràtic calen uns criteris i que l'opinió dels veïns en aquella famosa reunió que van tenir amb l'alcalde no ha servit. A més, va dubtar del fet de que s'hagi de posar diner públic i va acusar l'alcalde de rentar-se les mans com Ponç i Pilat. Va dir també Jorge Carretero que no s'ha volgut tirar enrere per interessos partidistes i que fins i tot si l'alcalde tingués esperit democràtic, tenint en compte la nova configuració del ple de l'Ajuntament, hauria de presentar una moció de confiança. En aquesta qüestió, Miquel Forn li va contestar que no entén que hi hagi de presentar cap moció de confiança perquè també l'oposició, si ho troba convenient, pot presentar una moció de censura. Va respondre a Miquel Forn les argumentacions de Jorge Carretero que quan un participa en un joc i accepta unes regles, també accepta el resultat. I va explicar a Miquel Forn que el Partit Popular va acceptar en tot durant tot el procés aquestes regles i per tant no entenia que després d'aquestes regles donant-se el resultat que es va donar, doncs ara el Partit Popular demanés la revocació d'aquest punt. Escoltem per tant, com dèiem, aquesta moció amb l'argumentari inicial de qui la presentava, el portaveu del Partit Popular, Jorge Carretero.
Bé, aquesta moció nosaltres ja la vam anunciar que es presentaria. I la raó de presentar aquesta moció doncs és el que ha passat, no? Des de que es va aprovar el 29 de juliol aquest acord, aquest plenari, amb la sortida de govern del Partit Popular per no estar d'acord amb aquest tema i perquè és un tema doncs, que s'havia estat gestionant internament i no van arribar a cap entendiment amb l'equip de govern actual. A més, pensem i estem convençuts de que els veïns de la calle Espanya i carrer Espanya doncs, han sigut obviats completament. De fet, ells ja van expressar el seu rebuig dintre del procés participatiu. Nosaltres ja ho vam dir al pla anterior pel canvi, no volien que es canviés. I això, a més, ho han fet públic en els últims dies i l'han fet arribar un escrit a tots els regidors d'aquest plenari recollint aquesta petició que feien els propis veïns de deixar sense efecte aquest acord. Doncs presentem aquesta moció, que no la llegiré perquè és bastant llarga. Simplement els acords, aquests acords són doncs, revocar l'acord del ple municipal de 29 de juliol en relació al canvi de nom del carrer Espanya i plaça Espanya i tornar a suggerir, no, de posar doncs, ja que la raó aparent era recordar o recuperar els noms històrics d'aquests carrers i aquesta plaça, doncs posar sendes plaques recordant aquests noms. Com he dit, a més també la part positiva, doncs a aquest plenari va haver-hi diversos regidors que no van poder assistir per raons personals. La votació va ser molt equilibrada, igualment el procés participatiu també va sortir molt equilibrat i bueno, és com última oportunitat, no? Perquè hi ha grups també que estan a l'equip de govern que no estaven d'acord amb el canvi, però que al ple van votar que no, encara que va faltar un regidor, però bueno, si són coherents, doncs ara que estan tots els regidors, doncs tindrien que rectificar, perquè llavors la votació sí que tindria un altre resultat. Aquest és el motiu principal de presentar aquesta moció, que serà doncs, per part del Partit Popular l'última oportunitat, no?, per aquests veïns no es vegin perjudicats per un acord que en els dies que corren doncs, no té un sentit comú clar. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Carretero. Intervencions dels grups municipals. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Simplement nosaltres serem molt breus. Aquest per nosaltres és un tema que ha quedat ja doncs, tancat. La recuperació de noms històrics proposada en el darrer ple va ser la culminació d'un llarg procés que va comptar primer amb l'aprovació de la moció inicial en el ple de la tardor d'octubre de 2012, la posterior posició favorable d'una comissió de toponímia que va fer la seva feina de manera imparcial, la ratificació en una consulta ciutadana i la posterior aprovació en el darrer ple municipal de juliol. Com poden veure, es tracta doncs, d'un punt que ha passat, creiem, doncs, prou controls democràtics i de participació que ha de superar. I per nosaltres, com diem, es tracta doncs, d'un tema tancat. Relacionat amb el compliment de la moció, aprofitem per això la vinentesa d'aquest torn de paraula per preguntar al govern quan estarà pensat efectuar el canvi de noms i ens obrim a la possibilitat d'establir moratòries i no una última oportunitat del Partit Popular, sinó oportunitat a qui s'ho mereix, que és la ciutadania, per ajudar els veïns amb tots aquells tràmits i aquells costos, perquè la CUP sempre n'estarà d'acord i en buscarà de solucions. I per acabar, volem incidir en el fet que després de que durant tots aquests controls democràtics el Partit Popular doncs, no accepti cap i es presenti avui aquí amb una moció per tombar l'acord del darrer ple. És això, doncs, per nosaltres, amb tot el respecte, un clar brot de les seves arrels antidemocràtiques. Gràcies.
Gràcies, senyor Ortiz. Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. En primer lloc, volem expressar el fet de que el govern ja ha donat per tancat aquest tema i que no pensem que calgui de nou encetar aquest debat. No trobem realment encertat la voluntat del grup del Partit Popular de tornar a reobrir aquest debat amb la presentació d'aquesta moció. Posar èmfasi de nou en un tema que, segons el mateix text de la moció que presenten, té una mínima repercussió en la població, no ajuda a tirar endavant solucions pels realment importants pels ciutadans i pel benestar de les persones de la vila. Pel govern el tema ja està tancat perquè el ple municipal ja s'ha expressat concretament sobre això i els acords de ple tenen el valor realment que emana de la representativitat dels regidors del consistori. En el fons, i en un moment en el que tant s'està parlant del dret a decidir, aquest és un cas real i exemplificant de voluntats populars. A l'octubre de l'any passat, com deia el meu company de la CUP, a través del seu grup municipal es va presentar una moció que va engegar el procés de l'estudi del canvi de nom del carrer i de la plaça d'Espanya. El grup municipal popular ha participat directament en tot el procés fins a la darrera votació del ple del dia 29 de juliol. El grup municipal popular ha ratificat els membres de la comissió de toponímia que ha elaborat l'informe el desembre passat. Ha participat activament en el disseny del procés de recollida d'opinió dels ciutadans. Ha participat a la comissió informativa que va elevar al ple el dictamen emès per la regidora de Cultura i el grup municipal popular ha estat membre actiu de tot el procés fins a la data del 30 de juliol, un dia després de la votació en el ple a favor del canvi de nom, en la qual va decidir marxar del govern. Molt probablement, òbviament, si el resultat de la votació al ple no hagués anat com va anar, vostès no haguessin dit res i continuarien el govern com fins aleshores. Potser pensaven que aquella votació aniria d'una altra manera. Pensem nosaltres, sincerament, que acceptar el resultat de la voluntat popular indirectament representada en el ple municipal és la base fonamental de la democràcia i del bon govern municipal. A més, aquest episodi de voluntats populars té més ingredients com la recollida lliure de l'opinió dels ciutadans, dels veïns i un informe dels experts en toponímia. Aquest darrer punt per nosaltres és clau. Hi ha un informe d'una comissió ratificada per aquest ple que valida el canvi de nom per raons històriques i científiques. Els experts, en definitiva, donen el seu vistiplau al canvi de nom. La recollida d'opinió, a part, va ser oberta pública per a tothom, veïns de Sitges, veïns de les places del carrer Espanya, tothom qui volgués expressar la seva opinió. Vostès mateixos, el seu partit, van participar fent campanya demanant una de les opcions que es proposaven. El resultat no els va agradar. En el conjunt del procés es va manifestar l'opinió majoritària a favor del canvi de nom. Hi ha hagut queixes desvirtuant el procés i el seu resultat. Un procés, els hi recordo, en el qual vostès hi van participar activament. Com amb tota actuació municipal, evidentment, hi ha gent a favor i hi ha gent en contra. Amb els resultats que van sortir, el que pensem que no es podia dir és tot el contrari de l'opinió majoritària, que va ser favorable al canvi. Només amb exercicis de voluntat popular podrem actuar sobre la indiferència del ciutadà, potser generalitzada en aquests moments, contra l'actuació dels polítics. Si demanem a la gent que opini i no li fem cas, mai més creuran que la seva opinió és molt valuosa per nosaltres. També hem dit abastament, i ho repeteixo ara, que ajudarem i facilitarem els canvis que hagin de fer les empreses, els veïns, els comerciants directament implicats i afectats en aquest canvi de nom. En definitiva, per nosaltres l'actuació del govern en el tema de la recuperació dels noms originals del carrer i la plaça Espanya ha estat totalment intachable. Hem complert tots els requisits per garantir la rigorositat del procés. S'ha tingut en compte la voluntat popular, tant directament a través de la recollida d'opinió com indirectament per la representativitat dels càrrecs electes al ple municipal. I s'ha garantit, en definitiva, la viabilitat, podríem dir, tècnica, història, científica, mitjançant l'informe de la toponímia, de la comissió de toponímia. Gràcies, Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions dels grups municipals. Senyora Núria García té la paraula.
Gràcies, senyor alcalde. Al grup municipal socialista els hi demanem que retirin aquesta moció perquè no és correcte ni seriós portar en aquest ple la revocació d'un acord que es va prendre en el ple anterior, i menys després de la polèmica i el debat que va generar. Darrere d'aquesta moció, la lectura que en fem nosaltres és que vostès volen mostrar una pataleta contra el govern al qual hi formaven part, i en la que el punt que porten a debat va ser el detonant de la crisi de govern que han provocat. En tot cas, els seus antics socis de govern han manifestat públicament que no accepten la moció. Per tant, els seus vots seran els que decideixin. Gràcies.
Gràcies, senyora García. Més intervencions dels grups municipals. Senyor Carretero, té la paraula.
Gràcies, senyor Forts. No retiraremos la moción. Anunciamos y estamos convencidos de que es necesaria. Porque además ustedes continuamente, sobre todo el señor de la CUP y los miembros que quedan, los miembros del equipo de gobierno, pues se olvidan de los vecinos. Se olvidan de los vecinos, y para quien va con la bandera de la participación en la mano, incluso la CUP ni siquiera asistió a la reunión que hubo con los vecinos, que también se lo han echado en cara, por cierto, por escrito los vecinos. Realmente, si ustedes quieren la participación, pues tenían que haber estado en esa reunión y no estuvieron, y ni siquiera tampoco han ido a hablar con ellos. Y es una de las quejas que nosotros hemos estado siempre poniendo sobre la mesa. Resulta que el proceso participativo, que es cierto que nosotros participamos en su diseño, pues había una parte importante y que ustedes se olvidan de una forma totalmente intencionada, que es la opinión de los vecinos. Para ser democrático, aparte de hacer caso a las votaciones, también hay que tener criterios que sean claros y uniformes. Y ustedes a estos vecinos, pues la opinión de estos vecinos no ha valido nada. En otros casos, la opinión de los vecinos, pues sin tener que consultar a otras y hacer procesos participativos, pues dan resultados y hacen lo que ellos. Por tanto, estos vecinos, ¿qué pensarán? O sea, ¿qué vale menos mi vecindad de Sitges que la de otros vecinos de Sitges? Porque esto ha pasado con su gobierno y ustedes lo han producido. Realmente, ustedes hablan de compensar por los gastos. O sea, vamos a tener que poner dinero público, para en una época en la cual sean 5.000, 10.000, 20.000, que estarían mejor aplicados en otro tema, porque esto realmente la mayoría no es que lo quiera cambiar, la mayoría es que le da igual, o sea, mejor que se quedara como esté, porque si vamos a tener que gastar dinero público para esto, el 97% no fue a opinar, y tan solo hubo una diferencia de un 20% en el proceso en la encuesta. Y además ustedes se olvidan de los realmente afectados y los que van a sufrir todos los inconvenientes, ya sean económicos o de molestias. Bien, es una posición muy fácil por ciertos partidos también del equipo de gobierno, Pues decir, nosotros ya hemos manifestado que no, y me lavo las manos como Poncio Pilatos. Ustedes no han hecho todo lo que pueden hacer como partido para que no se cambiara. Y sus votantes lo saben. Ustedes lo pueden haber hecho, pero no han querido. No han querido por los intereses partidistas que ustedes hayan querido tener y que ya lo contarán algún día. Y por último, decirle que si son ustedes tan democráticos, sobre todo al señor Forns, usted fue en 2011 fue elegido alcalde con el apoyo del Partido Popular. Actualmente le dimos la confianza en aquella época. Ahora se la hemos quitado. Si usted realmente tiene ese espíritu democrático, lo que tendría que hacer, y ya está tardando, es presentar una moción de confianza. Porque actualmente no tiene la confianza en la mayoría de este plenario. Y esto ya se lo ha reclamado algún otro partido de este plenario. Muchas gracias.
Gràcies, senyor Carretero. Bé, la qüestió de presentar una moció de confiança, en qualsevol cas, és una qüestió de confiança, segons el reglament. Això és una decisió que l'alcalde pot presentar. Jo en aquest moment no veig a dia d'avui que l'hagi de presentar, i en qualsevol cas, si hi ha diversos grups que creuen doncs, que l'alcalde s'ha de sotmetre a una situació com aquesta i el govern a una qüestió de confiança, també els podria jo emplaçar a presentar una moció de censura. Però entenc que en aquest moment el plenari tampoc no s'ha manifestat en aquesta línia. Per tant, insisteixo, tenim un any, dos anys per endavant, tenim molt de camí per recórrer i tenim molta voluntat de diàleg des del govern. Precisament, recollint una mica les paraules de la seva última intervenció, jo m'agradaria ressaltar, no sé si senyor Massi volia intervenir, sobretot en tota aquesta qüestió, el que a mi m'ha sorprès més de tot és que quan, no ho sé, fent una comparació que potser és una mica absurda, però quan un participa en un joc i accepta unes regles, al principi, quan un joc no està determinat de quina manera serà, i aquells participants que hi prenen part o que tenen la capacitat de decisió de com serà aquell joc o com serà aquella activitat, doncs debaten de com serà i estableixen unes normes, se sobreentén que tots els que han participat en el disseny, en l'elaboració d'aquell joc o d'aquella activitat, acceptaran el resultat de l'activitat o del joc, sigui quin sigui. I per mi el més sorprenent de tot això, de tota aquesta situació del carrer Espanya i de la plaça Espanya, és aquest. És a dir, tots els grups municipals en junta de portaveus, arrel d'una transacció que va fer el Partit Socialista a la moció, vam decidir que faríem un procés de participació, vam dissenyar com seria, òbviament amb una reunió amb els veïns, i després també amb una enquesta voluntària en què aquells veïns de Sitges que volguessin, convocats ho estaven tots, els veïns del carrer i de la plaça, però també els veïns i veïnes de tot el municipi, de tots els nuclis, cèntrics o no cèntrics. I aquest va ser les regles del joc. I vam dir, a més vam dir, donarem llibertat de vot en els grups, en el ple, perquè hi havia diferents opinions, diferents maneres de les coses, i per tant votarem en el ple. Per tant, acceptàvem tots plegats que hi hauria una recollida d'opinió que diria el que fos, participant-hi la gent que volgués, i que després en el ple, lliurement, cada grup decidiria. I per tant, jo entenc, des del sentit més democràtic d'aquest debat, que el resultat, tots ens aventuràvem a saber quin podria ser, no sabíem quin podria ser, però en qualsevol cas, tots acataríem el resultat democràtic del procés de participació i del ple. I jo entenc que aquesta és la reflexió que cal fer, i avui, per tant, no entenc que es vulgui revocar un acord, perquè és que podem entrar en una dinàmica que a partir d'ara qualsevol grup municipal que avui no estigui d'acord amb alguna de les qüestions que hem aprovat, al ple del mes següent porti una moció dient no, aquell acord a mi no em sembla bé, tornem-ne a parlar, tornem-lo a plantejar i tornem-lo a votar. I fa dos anys, i fa tres mesos, i fa quatre mesos, podem entrar en una situació de paràlisi. Paràlisi perquè, vaja, jo hi veig un dèficit democràtic molt gran. I més, insisteixo, quan s'ha participat en tot el disseny. L'opció de dir mantinguem els noms d'Espanya i posem una placa a sota amb els, o a sobre amb els topònims desapareguts, la va portar el Partit Popular. Va ser una aportació del Partit Popular. I era una opció que podia la gent opinar en la recollida d'opinió que es va fer. Per tant, insisteixo, a mi em sembla de molta pobresa democràtica que avui estiguem parlant altra vegada d'això. Senyor Mas, que havia demanat la paraula, disculpi, té la paraula.
No, gràcies, senyor Batlle. Una mica fent la reflexió sobre realment els veïns. Clarament els veïns, en definitiva, no són propietaris del domini públic, per entendre's. No? El domini públic del municipi, evidentment, és propietat de tots els veïns del municipi i penso que, evidentment, tots poden opinar perquè tots o alguns d'ells han nascut, ara no hi viuen, han treballat, ara no treballen, han viscut, ara no hi viuen, és a dir, qualsevol veí pot tenir una certa vinculació més o menys directa amb un procés o amb un indret concret. A part d'això, jo penso que hem de diferenciar diverses coses, és a dir, ja hem comentat i penso que és un acord que podem prendre tots, que realment tots aquells tràmits que realment puguin tenir els comerciants, els empresaris d'aquella zona que evidentment pugui ser un perjudici, evidentment l'Ajuntament hem dit fàcilment i hem dit clarament que els ajudarem. A part d'això, jo ja diferenciaria altres coses. Una cosa són els tràmits, una altra cosa és la dinàmica empresarial. En definitiva, el futur també no se sap. Això es pot veure també des d'un altre punt de vista com una gran oportunitat. Realment, a vegades, una situació de canvi d'aquest estil en un moment com aquest pot ser més una font d'oportunitats que no una font de problemes. No? I l'altre aspecte que jo veia era l'aspecte personal. Per tant, jo diferenciaria els tres punts. No crec que es pugui tractar ni els veïns de la zona ni els veïns del municipi de la mateixa manera, perquè tothom té la seva particularitat que caldrà estar amatent. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Més intervencions als grups? Senyor Òscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Simplement seré molt breu, perquè per nosaltres, com hem dit, és un tema tancat, però per al·lusions personals m'hi veig doncs, obligat. I simplement vull respondre doncs, al portaveu del Partit Popular, senyor Jorge Carretero, que aquest ha estat, com vostè sap, un tema portat en tota la seva majoria gairebé només a través de juntes de portaveus. Per tant, s'ha portat en un òrgan que podríem dir semicol·legiat, on a poca nota escrita s'han pres de les coses. Simplement se'ns va passar quan vostès eren al govern, el procés com aniria. La CUP, li recordo, vam voler introduir canvis, com que fos vinculant, se'ns va dir que no, com que fos més ampli el termini de votacions que no només una setmana, que era molt curt, tampoc se'ns va dir que no. I vostès, ara, davant de la falta de recursos dialectals i de política, perquè la política es fa a través de la lluita d'idees amb la paraula, vostè va i torna a posar en dubte la meva persona de per què aquell dia jo no hi era present. Aquell dia jo no hi era present pels motius que queden per mi, que si cal els explicaré doncs, als veïns si volen i si s'adrecen a mi en persona, perquè jo no tinc cap problema de fer un exercici aquí, de demanar disculpes als veïns de per què aquell dia jo no hi era present. Simplement els hi demano per això al Partit Popular, perquè no és la primera vegada, no posin en dubte la meva persona, perquè llavors jo ara vull posar en dubte la seva paraula. Demostrim que els grups de l'oposició vam ser convidats a formar part d'aquesta reunió, demostri-ho i llavors podrem parlar-ho. Perquè la CUP, potser som nosaltres només qui ho hem entès, perquè també ens hem pogut equivocar. Nosaltres vam entendre que el govern ens reunirem amb els veïns per explicar-los la qüestió de tot aquest afer. Per tant, nosaltres no ens vam presentar per aquest fet i després perquè jo tenia uns motius personals que me'ls reservo per mi i que li explicaré a la persona pertinent si crec convenient. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Senyor Carretero, té la paraula.
Senyor Oscar Ortiz, yo le pido disculpas, no quería personificarlo, pero su partido, no solo es usted, o sea, tiene más gente, o sea, que podrían haber enviado pues, a cualquier representante o incluso a posteriori podría haber contactado con los vecinos para pedirle. Por tanto, para mí, y hablando de déficits democráticos, pues es un déficit democrático. Igual que usted dice que nosotros tenemos unas profundas raíces antidemocráticas, para mí ustedes también tienen unas profundas raíces antidemocráticas y además tienen un déficit democrático. Bueno, como no nos podemos, yo creo que lo podemos dejar ahí, no nos vamos a poner de acuerdo en esto. Y lo mismo le digo a los señores del gobierno, o sea, me parece un déficit democrático pues no tener en cuenta realmente la opinión que se virtió aquí en esta sala, además, fue la reunión de estos vecinos, que además como consecuencia ha tenido pues que estos vecinos se han organizado, han recogido firmas, le han hecho llegar un escrito, le han pedido la suspensión del acuerdo, pero bueno, ustedes pues continúan adelante. Esto pasa, cuando pasa esto de que alguien se organiza y busca firmas, pasa precisamente por eso, porque ha habido algún fallo. Y el fallo es que les convocaron a una reunión, y ellos mismos lo han manifestado, usted puede escuchar, les dio la sensación de que bueno, que aquello pues que no iba a llegar a nada porque la encuesta no era vinculante, realmente es una encuesta que ha habido una participación ínfima de las personas que podían votar y con un resultado pues muy ajustado. Por tanto, lo que están pidiendo los vecinos, oiga, pues si el 97% le da igual, A nosotros esto nos supone ya no solo los trámites, si son todas las molestias, y aquí el señor Mas pues quiere ver oportunidades, pues hable usted con los empresarios a ver si ellos ven oportunidades, porque me parece que no, ¿eh? Me parece que no ven ninguna oportunidad, en absoluto. Entonces, bueno, pues nosotros hemos tenido aquí esta moción, creemos firmemente que se les ha olvidado. Creemos, además, usted diciendo, tomando las palabras del Jordi Mas, realmente los vecinos no son los propietarios del patrimonio. Podemos compartirlo, pero entonces ustedes apliquen el criterio uniformemente, porque lo más antidemocrático es actuar de una manera con unos vecinos y actuar de otra manera con otros. Y entonces ahora sí que me remitiría por a la Junta de Portavoces, donde estuvimos debatiendo sobre un tema que era el tema de las racholas o las llamporras de la calle. Ustedes aquí, y yo me incluyo, porque en ese momento estaba en el gobierno, pues se decidió poner en Joan Tarrida una estética que fue, pues, porque los vecinos querían, quisieron esa estética. Y usted mismo reconoció en la Junta de Portavoces que no era la que quería el gobierno, pero como los vecinos querían, pues a lo mejor el resto de vecinos, y en esto coincidimos con el PSC y en la Junta de Portavoces, pues habría que hacer un proceso participativo para definir cuál es la estética que queremos para nuestras calles, en general, en global. Y seguramente la CUP en eso también estaba de acuerdo. Porque ahora realmente nos encontramos pues con un problema, una calle es de una manera, otra calle es de otra, y no hay una identidad. Pero bueno, esto es accesorio, y lo saco ahora porque es un ejemplo de que usted, señor Ford, no aplica. O sea, eso sí que es antidemocrático. A unos les hago caso y a otros no les hago caso. Eso sí que es ser antidemocrático, por no decir alguna otra cosa. Nada más. Gracias.
Gràcies. Vull recordar que els processos de participació que s'han fet s'han tractat en Junta de Portaveus, que si hi ha hagut algunes altres decisions han sigut decisions preses en el si del govern, del qual vostè fins fa 15 dies formava part. Però en qualsevol cas, si hem de fer més processos de participació per altres assumptes, escoltin, tots els grups municipals poden portar aquells assumptes que vostès considerin a la Junta de Portaveus i demanar o compartir amb tots els grups, de dir, escolteu, creiem que tot això té una transcendència tan important que valdria la pena, doncs, que se sotmetés a un procés de participació obert a tot el municipi. Per tant, a la propera Junta, tot allò que creguin, en podem parlar.
Resultat final de la votació.
Resultat final de la votació, 3 vots a favor de la retirada de la revocació de l'acord dels 3 regidors del Partit Popular, 11 vots en contra de l'equip de govern i sumat amb el vot en contra de la CUP i les abstencions anunciades per Núria García dels 7 regidors del PSC.
La moció que ve ara, un pèl més curta que les anteriors. Abans, però, va, hem anat a Wikipedia, eh? Camarada. Mot que defineix, especialment en certs partits polítics i sindicats, correligionari o company. Originàriament duia una forta connotació militar a partir de la Revolució Russa. Els bolxevics ho van emprar profusament com a alternativa igualitària a senyor i altres paraules similars. El terme solia acompanyar títols per donar-los un to socialista. L'ús de títols igualitaris té el seu origen en la Revolució Francesa. Per què els diem això? Perquè a Òscar Ortiz li va sortir de dins parlar dels camarades socialistes i després això de la denominació camarada va fer furor, va fer furor arran del debat d'aquesta moció que presentava la CUP sobre si es podia treballar conjuntament i aprovar conjuntament les ordenances fiscals i el pressupost municipal, Joan.
I si algun moment de distensió va haver en el ple va ser quan Jorge Carretero li va dir a l'alcalde Càmera de Forns. Ho sentiran ara mateix. Tanmateix, com dèiem, una moció presentada per la CUP en què es demana el tractament conjunt en un mateix període d'aprovació del pressupost municipal i de les ordenances fiscals. Una moció que doncs va tirar endavant amb la unanimitat del ple perquè, de fet, el regidor Jordi Mas va estar d'acord amb aquest, amb aquesta apreciació. En un mateix període d'aprovació no vol dir que s'aprovin conjuntament, s'han d'aprovar per separat, però feia anys, jo em sembla recordar que antigament, d'anys que havíem anat a plens, sí que s'aprovaven, s'havien arribat a aprovar en el mateix ple, però els últims anys primer s'aprovaven les ordenances i després, un mes després, s'acabava també amb l'aprovació del pressupost. Entén la CUP que és millor portar, doncs, el treball conjunt de les ordenances i del pressupost, i, com dèiem, el govern hi va estar d'acord. Ricard Vicente va expressar dubtes per possibles conflictes que hi poguessin sorgir en l'aprovació d'aquests dos punts tan importants, tot i compartir l'esperit de la moció. Aquests dubtes van ser resolts a partir de la certificació del secretari, doncs, que no hi havia cap mena de problema si es variaven els terminis d'exposició pública de tots dos, es reduïen per tal de poder, doncs, mantenir els terminis que marca la llei en l'aprovació d'aquests dos punts. I, com dèiem, doncs, a partir d'aquesta acceptació, doncs, va venir la unanimitat, com dèiem, de la moció que presentava la CUP per tractar conjuntament en un mateix període d'aprovació del pressupost municipal i les ordenances fiscals. Sentiran els riures al final amb el tema dels camarades. Presenta la moció Òscar Ortiz.
Des de la candidatura d'Unitat Popular de Sitges proposem, a través de la present moció, encarar el treball sobre el pressupost i les ordenances fiscals a través d'una nova perspectiva. Any rere any, l'Ajuntament de Sitges ha proposat per separat en diferents plens l'aprovació inicial d'aquests dos documents capdals en el calendari plenari. Aquest fet ha comportat que s'obrissin dos períodes diferents d'al·legacions quan es tracta de dos documents que creiem van intrínsecament lligats entre ells, com són les entrades i inversions de fons de l'Ajuntament de Sitges. El fet de treballar per separat els documents provoca desajustos, ja que permet l'aprovació d'un pressupost articulat en funció d'uns determinats ingressos provinents per unes ordenances fiscals, les quals posteriorment poden variar durant el seu període de debat i aprovació, tot desajustant llavors les previsions fetes al pressupost i viceversa. D'aquesta manera, amb un procés conjunt dels dos documents, creiem que es permetria un debat entenedor i més racional sobre les finances municipals, tractant com una mateixa matèria les previsions d'entrada i les de sortida de les finances. Així mateix entenem que al tractar els dos documents en un mateix procés, allò lògic és unir també els dos períodes d'al·legacions fent un sol període de, aquí voldríem esmenar, 60 dies no, sinó 30. D'aquesta manera també ens permetrà un major marge perquè entitats, plataformes ciutadanes, particulars, associacions o partits polítics puguin fer al·legacions en els dos documents. És per tot això que des de la CUP, doncs, proposem en aquest ple la possibilitat d'obrir un nou període o una nova manera de treballar i procedir a el que tradicionalment s'ha fet i que també pot portar, doncs, moltes avantatges. En el primer acord, que es tracti en un mateix ple municipal l'aprovació inicial del pressupost de l'Ajuntament de Sitges i les noves ordenances fiscals del 2014. En el segon acord, que tot el procés de discussió i aprovació final dels pressupostos de l'Ajuntament de Sitges i les ordenances fiscals es duguin a terme durant el mateix període temporal. I en el tercer acord, abans de llegir-lo, voldríem, doncs, informar el secretari de que ens autoesmenem, havent fet consulta del que vostè ens ha recomanat en quant a l'ordenament jurídic, ROM i etc. Per tant, diríem que, degut al tractament conjunt de les dues aprovacions, el període d'al·legacions conjunt al pressupost i a les ordenances fiscals sigui de 30 dies hàbils.
Moltes gràcies, senyor Òscar Ortiz. Intervencions dels grups municipals? Senyor Jordi Mas, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Nosaltres acceptaríem aquesta esmena i aquesta moció que presenta la CUP, tot matitzant i posant de manifest de que els terminis legals són més restrictius del que es proposa, són 15 dies pel pressupost i 30 per les ordenances. Per tant, aquesta ampliació dels terminis de delegació i d'exposició pública em sembla que és una bona mesura també de fer més obert la participació i el debat entre la ciutadania. Per tant, estaríem d'acord amb la moció.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Si bé entenem l'esperit de la moció i podríem estar d'acord o hi estem d'acord, la veritat és que tenim molts dubtes si això comportarà algun tipus tècnicament de problema tant de temps com algunes coses que ara no puguem tenir presents i que ens hi puguem trobar. O sigui, estaríem d'acord en votar-la a favor, però ens agradaria prèviament tenir un informe, senyor alcalde, de Secretaria d'Intervenció General, per tal de veure si ens podem trobar en algun conflicte, ja sigui temporal o ja sigui de les decisions que es prenen a través d'altres administracions com és la Generalitat i l'Estat arriben més tard i no sé si arribaríem a temps. No sé en quin punt ens podem arribar a trobar en el sentit que ens enganxem i per voler fer les coses i compartim l'esperit de fer-les conjuntament, després encara ho emboliquem una mica més. O sigui, tenim dubtes sobre si tècnicament és millor o no. Per tant, no ho sabem. La veritat és que estàvem discutint, no ho tenim clar. Abans de... La qüestió seria aquesta, si es pot retirar i tornar-la a parlar, i si no la mantenim, aniríem a l'abstenció, però és que no voldríem abstenir-nos, podríem votar-la a favor, però tenim els nostres dubtes sobre si ens podem trobar d'aquí uns mesos. O sigui, si la resta d'ajuntaments, la gran majoria d'ajuntaments també treballa d'aquesta manera, potser que valorem per què i en què ens podem trobar. No vull ser... Però és que em veig a venir que després ens podem trobar en un conflicte que després direm, ostres, per això jo demanaria un informe d'intervenció de secretaria per veure exactament això que comporta.
Gràcies. En principi, per avançar-nos a la feina, no hi hauria de problema. El problema és quan vas tard pel món. Per tant, en principi no n'hi hauria d'haver. I de fet, quan arriba la proposta política, vaja, en principi, senyor secretari, senyor interventor, no hi veiem inconvenient. No n'hi veiem. Que passa que si ara hem de demanar un informe, clar, si sometem a votació la moció, l'informe seria posterior.
Intento que...
Sí, sí, això és per aquest any. Sí, la proposta que fa la CUP, ho entenem així, oi, senyor Òscar Ortiz, és que en aquest mes d'octubre, que és quan estava previst tenir el ple de les ordenances fiscals, s'incorpori ordenances fiscals i pressupost. És això exactament, oi? Sí, sí, són dos dictàmens diferents. Són, entenc jo,
Sí, tant, intento explicar.
Senyor Mas, té la paraula.
Sí, intentant clarificar una miqueta el punt aquest, habitualment el que s'havia fet o el que es feia tradicionalment en aquest ajuntament era aprovar primer, si pot ser el mes d'octubre, les ordenances fiscals. Les ordenances fiscals fixaven, regulaven molt bé el nivell d'ingressos, per dir-ho així, que tindria l'ajuntament. Amb aquest nivell d'ingressos aprovat al ple servia una mica per nodrir, en definitiva, la part d'ingressos del pressupost que vindria en el segon ple. Temporalment no ha d'haver cap problema perquè realment, com hem comentat abans, les ordenances fiscals ja necessiten de 30 dies per la seva exposició, per tant que no estem allargant més que el període típic de les ordenances fiscals i sí estem ampliant el període típic del pressupost, el qual tampoc és una cosa negativa en si. L'única cosa que jo veig que en el sentit que comenta que podria passar és diguéssim que una al·legació a les ordenances pogués afectar el pressupost, però amb la qual diguéssim hauríem de ser tots prou flexibles com per a l'aprovació definitiva ser capaços de si hi ha una cosa en una banda que li afecta a l'altra, canviar les dues i ja està. Però jo no veig problemes temporals, veig problemes més aviat a l'hora de que una partida que li afecti una ordenança fiscal després s'hagi de modificar forçosament el pressupost pel canvi fet a l'ordenança.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Oscar Ortiz.
Gràcies, senyor Batlle. Entenem que els companys socialistes puguin tenir dubtes, però nosaltres estem plantejant simplement tres acords molt senzills, però que a l'hora de tan senzills que són, realment reconeixem que estan trencant una dinàmica a la que estem molt i molt habituats en aquest Ajuntament de la Vila de Sitges. Però el que més perjudicaria seria aquelles modificacions en quant a ordenances fiscals, que justament aquí no en proposem cap. Aquí mantenim el termini legal després d'estar aquesta setmana passada parlant a través de correus electrònics i trucades, la CUP amb el secretari general, sobretot perquè no volíem la CUP patinar més enllà de l'ordenament jurídic, perquè hem tingut doncs, males experiències durant aquests dos anys amb d'altres mocions que hem presentat. Tot i que som una opció de trencament i moltes vegades tirem pel dret, no? Perquè l'ordenament jurídic també s'ha de trencar. Però en aquesta hem volgut fer les coses ben fetes, senyor Ricard Vicente, prengui-s'ho en sèrio perquè és veritat. I per tant, el primer acord, el que demanem és aprovació inicial dels dos documents conjunts en el proper ple d'octubre, que com sembla ser, doncs ja estava previst així en el sí de les decisions del govern, sembla ser. I en els altres dos acords simplement hem modificat, després d'aquestes consultes, com diem, el de 60 dies hàbils, perquè érem nosaltres mateixos qui estàvem doncs, fent inoperativa aquesta proposta, justament. Per tant, una altra vegada no ens agradaria que els hi quedi doncs, aquest regust, no?, entre camarades socialistes, però no retirarem la moció.
Gràcies, senyor Ortiz. Més intervencions dels grups? Sí? Senyor Carretera, té la paraula.
Gràcies, senyor Forns. Camarada Forns. Senyor Forns, gràcies, senyor Forns. Bueno, nosotros, como ya le había manifestado, señor Óscar Ortiz, nos parece una fórmula pues, para ahorrar también tiempo a la hora de debatir, de tratar y además con coherencia por lo que son los presupuestos y las ordenanzas fiscales, y ya sabe pues que ya por adelantado le había dado ya nuestro apoyo. Nuestro grupo le daba el apoyo a esta moción. Lo que no me ha quedado claro es cómo queda al final lo de los días, los plazos. 30.
De 60 ens autoesmanem a 30, sí.
Ah, porque este era el único inconveniente que el señor secretario había puesto sobre la mesa. Si ya está corregido y es viable por fechas, pues nuestro grupo municipal pues apoya la moción.
Gracias, señor Carretero. ¿Alguna intervención más? Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Ortiz, camarada. Estic molt d'acord amb el que ha comentat el senyor Mas, que ens puguem trobar, justament, potser no m'he explicat bé, feia referència en que qualsevol decisió presa en les ordenances pogués acabar afectant, o segur acabaria afectant amb el pressupost, però que no sigui pel PSC, i per tant ens hi afegirem. Però ser molt conscients que si en algun moment ens trobem de que hi hagi alguna cosa que grinyola, siguem capaços entre tots, ja que hem arribat a un acord, doncs poder dir que pel que sigui doncs no rutlla.
L'Ajuntament de Sitges, per tant, debatrà, treballarà i portarà a ple conjuntament les ordenances fiscals i el pressupost per l'any que ve. Així ho van acordar d'una forma unànime al moment de més distensió del ple municipal d'ahir, aquest que va tenir, doncs això, no, en el mot camarada, aquest punt d'inflexió, com a mínim, en unes certes rialles, enmig d'una sessió quedaven hores encara per finalitzar. I després d'aquesta moció, com els deien, que es va aprovar per unanimitat, la moció de la CUP, en la qual es demanava precisament això, unir el debat de les ordenances fiscals i el pressupost en un mateix PAC, venien encara dues mocions d'urgència que presentava la mateixa CUP, Joan.
Ah, efectivament, dues mocions, una de suport a la comunitat educativa balear, entrada a l'urgència, ja que les mobilitzacions havien començat el de 15 de setembre. De fet, el PP no va estimar l'urgència i també va votar en contra de la moció, però sí que s'hi va afegir la resta de formacions. I una segona que també presentava la CUP i també en el torn d'urgència, tot i que el PSC doncs, va considerar que va votar a favor de la urgència, però va considerar que en qualsevol cas no era tan urgent com per no presentar-se de manera ordinària de cara al proper ple. Una moció contra la homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, després de que doncs fa ja una pila d'anys que va haver tots aquells esdeveniments, un estiu a Sitges, que van acabar també amb aquell monument del triangle que hi ha en un dels espigons. Una moció que també doncs, va tirar endavant la que presentava, com dèiem, la CUP, contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia. A partir d'aquí, l'últim punt del ordre del...
Ja no tenim tan clar si va tirar endavant aquesta moció, no?
No tenim clar.
No tenim clar. És que diríem que no, eh?
No tenim clar.
Diríem que no. Diríem que no i ho diríem a través d'un tuit de la mateixa CUP, però no ens facin massa cas perquè tornàvem a casa a quarts d'una i hem començat a quarts de deu i el cap. Però bé, ens sembla que aquesta no. La dels mestres sí, però ens sembla que aquesta no. Ho consultarem i després referem.